és el circ?
Són els fòssils.
Ara comença l'hora sexta. Un circ? Uns fòssils? Un swing? Olor de canyella? Blau de mar? Carantonyes de cotó? L'hora sexta. Tot un món a cau d'orella.
Avui, cavallers i fades, controvèrsies noucentistes amb la Marta Trepat.
Bon migdia, estimades i estimats, amics de la migdiada, del somnieig, de l'ensunyació solar. Ara que són les 3 i estem digerint l'àpat, us convidem a entrar en un món urbà, barceloní, classicista, que volia ser racionalista, però se sentia fascinat per les antigues llegendes i mites populars i pastorils. Benvinguts i benvingudes. Us proposem per aquesta migdiada d'avui un viatge a començaments del segle XX. Amb la Marta Trepat ens aproparem a conèixer la personalitat i la sensibilitat d'un artista noucentista i de tot el que fa referència a l'estètica noucentista. Marta Trepat, benvinguda.
Hola, igualment, gràcies.
Bé, ens ve molt de gust compartir aquesta migdiada amb tu per que ens condueixis a descobrir aquest poeta noucentista, que és Jaume Bofill i Mates, que porta un pseudònim.
Sí.
I que tu has estudiat bastant àmpliament últimament perquè has fet una presentació d'aquest poeta en una plataforma que hi ha a la nostra comarca que es diu Rapsodia Veus Literàries.
Sí, efectivament. Vam estar allà a la biblioteca i vam fer una petita introducció a la vida i obra d'en Grau de Liost, i es van recitar poemes d'ell també, i bé, va ser una petita conversa així a petit comitè, perquè érem poquets, però bé, va estar molt bé.
Bé, i tu t'has fascinat una mica, no?, descobrir tot el que hi ha darrere d'aquest, la sensibilitat d'aquest artista, i a través de la seva obra i del seu ideari noucentista descobrirem, llegirem poesies seves i ho amanirem amb músiques més o menys que ens ambientin amb tot aquest món fascinant, no?
Sí.
De la naturalesa, però també de la urbanitat, perquè té poemes dedicats a la muntanya, perquè la seva relació amb la natura és important, però també com els noucentistes volien crear aquesta ciutat ideal,
sí,
aquesta Catalunya ideal, aquesta ciutat ideal, doncs també hi ha poesies que fan referència a Barcelona.
Sí, a la ciutat d'Ivori, escriu sobre Barcelona i em fa una oda de nacionalisme català i sobre Catalunya, també. Perquè aquesta era la idea dels intel·lectuals i polítics noucentistes, el seu impuls els portava a creure que a principis de segle XX volien crear tot un món nou i una Catalunya rica i plena, també, no? I, però eren més aviat de caire conservador i de classe alta, de burgesia, però tenien uns ideals així també de recuperar com s'ha fet en altres èpoques, també com en el Renaixement es va fer, per això es deien noucentistes, perquè volien fer referència com al 400 o al 500 italiano, que era l'època del Renaixement. Volien recuperar tot lo de l'art clàssic grec i romà, fer-s'ho seu i que aquestes ideals de bellesa i d'harmonia i de dels antics déus grecs i romans, com la deessa Venus, de la bellesa, i tot això era un ideal que els inspirava per el seu art i per els seus ideals. De la mateixa manera, van tenir el seu moment, el 1906 és quan comença tot aquest moviment noucentista i diguem que va durar fins al 1923, més o menys. I clar, Guerau de Liost, que és el pseudònim de Jaume Bofill i Mates, és un poeta que també té aquesta doble personalitat. Per una banda és poeta, per l'altra banda és polític. Era actiu tant a Catalunya com a Madrid. Va treballar els últims anys també a la política a Madrid per lluitar per l'autonomia de Catalunya i bueno, l'eterna situació que encara continua i que sembla que estem parats en el temps. Sí que n'hem anat molt enllà.
Ja n'aprendrem, algun dia, potser, no? Bé, doncs som aquí a Ràdio 90. Aquesta és l'hora de la migdiada, l'hora sexta. Us convidem a estar relaxadament allà on estigueu de gust per escoltar poesia, per escoltar bona música i per conèixer detalls d'aquesta obra literària a través de la Marta Trepat.
Bé, en principi, jo em vaig quedar molt parada d'un poema que va sobre les fades. I aquest poema de les fades forma part del grup de Montsenyenques que fa referència al llibre de Muntanya d'Ametistes. Ametista és una pedra semipreciosa que té un valor afegit per ell i que simbolitza la muntanya del Montseny. La seva família eren terratinents en el Montseny, tot i que ell va néixer a Olot, no s'hi va estar gaire, va ser més aviat una cosa circumstancial que no tinc clar, no, ningú m'ho ha sabut dir per què, però va néixer a Olot, però total la seva arrel és al Montseny i a la muntanya d'Ametistes. Ell era molt actiu en la vida cultural, en la política, tal com hem dit, però ell no es dona compte ben bé de la seva ànima de poeta fins que no mor la seva mare, perquè això és el que fa que ell escrigui la muntanya d'Ametistes. I d'aquest recull de poemes he trobat aquest de les fades, Fantasia, es titula, Fantasia. I fa així: aflotonades en els estanys, juguen les fades a fer paranys. Glateix més d'una d'algun pastor la galta bruna d'aquella olor de la muntanya. Vetllen subtils com una aranya darrere els fils. L'una a de fora, fingint recel. En la rebora del líquid tel mostra l'ofana d'un pit nacrat. L'altra s'aplana mig de costat. Una altra cluca pèrfida als ulls i de la nuca s'estufa els rulls. L'una, la galta parant només, fa la malalta de l'aigua al brés. L'orella atenta, nanúfar blanc. Una altra ostenta, netes de fang. Bombolles pugen d'un bes ocult i en l'aire fugen cercant l'estult que el cercle es mira de l'aigua fins que tret s'hi tira i es perd en dins. Així les fades en els estanys juguen plegades a fer paranys, mostrant la nua beutat del cos. Ai de qui grua copsar-ne un tros! Ràpid s'agença i, amb bleix d'afany, sense defensa, cau el parany. Malignes fades per tots indrets surten onades de focs follets. D'un cop de vara transfigurat, el foll que hi para resta encantat. I el porten totes fins al cobalt, d'on plouen gotes d'un ritme igual, que fredes salten per sobre d'ell. Saltant, l'esmalten com un joiell i regalimen per l'ample fas i dures llimen el front i el nas. S'acaramullen a glops, a fils i el cos despullen dels vells perfils. I amb infinita calma és tornat estalactita. D'humà posat no queda rastre. Tot és perdut. En la pilastra s'oculta mut. Només hi ha l'Ena quan tot morí, amb planys de pena son cor mesquí.
No, aquesta poesia.
Sí, és...
El mite de les nimfes, no? De les dones d'aigua.
Sí, a mi em recorda tot aquell món de Tolkien, que l'altra vegada vam parlar, i d'aquest món neoromàntic que també... Ara, si vas a molts llocs, trobes llibres sobre follets i fades que et fan pensar les il·lustracions en tot això, no? Cada una de les imatges, o sigui, la seva poesia té moltes imatges i és bastant...
Plàstica,
sí. I en altres poemes és molt més barroc, potser no s'entén tant, però aquest és un dels que veig que s'entén molt bé i és molt actual. Per exemple, hi ha una imatge que diu un altre cluca pèrfid dels ulls i de la nuca s'estufa els rulls. És això que dèiem abans, no? Que està creant imatges ja que han perdurat després en tot el segle XX i encara ara, no? Sobre el sex símbol de la dona seductora... Tipo Marilyn, tipo, ara com estan venent a l'Scarlett Johansson, etcètera, no? Vull dir, ja et dona aquest tipus d'imatges publicitàries a través de la dona en aquest poema, no? És, pot ser inspirador en molts aspectes, no? O sigui, és utilitzable totalment. I, per exemple, em fa gràcia la paraula estult, que jo, perdó, no sabia què volia dir, hem tingut que posar el diccionari, no? I tu ja m'ho has dit abans, sí, l'estultícia, doncs que és...
Sí, però un... tampoc no hauria sapigut ben bé
sí, què però, significa. Sí, que és un estúpid, un nici, que ha quedat un neci, no?, que ha quedat allà embaladint, mirant les fades i l'han atrapat, no?, i tota aquesta història.
I l'han convertit en estalactita.
Sí,
no?
Al final, bueno, ha quedat mort, em sembla. Amb planys de pena, un cor mesquí, tot morir, no?, només... tot morir. Però bé, és bonic com així, és molt, molt inspirador a nivell il·lustratiu per posar-te a fer esbossos, si tu vols, no? A nivell plàstic. És... Jo veig totes les il·lustracions, ja les veig. L'altra cosa és fer-les, no? Però alguna en faré i us les passaré.
D'acord, vinga. I seguim amb més fades, no? Perquè hi ha, a part de la muntanya de matistes, el llibre Somnis també surten més fades.
Sí, però és un altre tipus de fades, que són unes germanes imaginàries que el personatge Guerau, que no en Jaume Bofill, sinó en Guerau, té tot un món a part, que en Somnis... És tota la vida d'en Guerau de Liós.
Des del naixement fins a la mort.
Sí, des del naixement fins a la mort. I llavors...
O sigui, perdó, però ell diguéssim...
D'en Guerau.
D'en Guerau.
Que és o sigui, com el Quixot.
Ell crea un personatge que diguéssim, té la seva pròpia biografia.
Més o menys, sí. Hi ha un naixement, hi ha tot un poema només de quan ell és nadó que acaba de néixer. Tot el que veu i sent. Que també més tard potser, però clar...
No, o sigui, no és només un pseudònim, és un alter ego gairebé.
Sí, mira que diu, com dèbil nadaló de pit amb sotornat, em sento un bolcallat faixat i agarrotat. Mira com tenien els bebès abans. Les puntes d'una gorra que em tapa les orelles m'irriten amb llur frec constant les dues celles. I així, etcètera, és super increïble, super llarguíssim. Recomanem aquest llibre de somnis de Guerau de Liost a cura d'Enric Bou, que és fantàstic, la introducció està molt bé. A més, fa esment a l'Enric Bou, no?, que justament el llibre de somnis se surt una mica de les premisses noucentistes, perquè ells anaven contra la novel·la i tot això, no es podien escriure novel·les, com a molt contes, contes i poesia. I tot havia de ser molt simbòlic i molt estricte, i un ideari molt, molt racional, el que tu dius. Però ell se surt d'aquest objectivisme i fa d'aquest llibre de somnis com una biografia que és com novel·lat, però no és novel·lat, està camuflat en els poemes, i ve a ser com una petita novel·la de la història d'un personatge que és el seu pseudònim, no?
Sí, que d'alguna manera anaven contra la ficció.
Sí,
no,
contra
no?
el subjectivisme, però no se'n surten perquè realment tot això és molt modernista encara, sí. És la continuïtat.
Sí, 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 sí.
Doncs...
Doncs el poema de les germanes
imaginàries.
Llegirem un trosset, que era el número 2.
Somni número 2.
Sí. Per exemple, els hi dedica a cada una, perquè són com 7 o 8, són moltes. Diu: oh, tu, laieta, ma germana gran, qui per fiola tens una mulata, per no renyar-me, barboteges quan... encestejar profano la butaca. Treus per l'ofici del divendres sant un breviari de tanques de plata. Contes rondalles que escruixir-me fan i et barreges la llet amb xocolata. Dus una còfia gegantina al cap. Ets per la cuina saberuda i llesta. Tu fas la crema dels dies de festa. Per la quaresma, la sopa de rap. I per Nadal rosteixes el capó. I ets consellera del senyor rector. Oh, la irascible germana segona, qui vas a missa a les 6 del matí i fas novenes per un teu cosí qui morí desterrat a Carcassona. La roba usada cada amiga et dona perquè li trobis escaient destí. Tu la prepares per cada bessona de la captaire que l'hostal parí. En gran sol·licitud peixes la gata amb suculentes molles de llonguet, tenyides prèviament de xocolata. Quan no fas mitja, quan no fas ganxet, falques de nou l'antiga escaparata qui vertical retalla la paret. O tu, Francisca, somniosa i trista, qui portes l'hàbit negre dels dolors i amb l'esguard suplicant i rancorós garfeixes el capvespre d'ametista, darrere les cortines de batista, llegint estones el relat ullós dels amors d'en Janot contrabandista, vigiles com si ton amant n'hi fos, ton cor exangua eternament espera, i trista comptes cada nou cabell qui es torna blanc al mig de ta esperança i, duta per l'impuls de ta falera, pàlida mires en ton dit vermell l'imaginari solc d'una aliança. O tu, qui ets reposada i expectant, qui sempre calles, inactiva i dolça, com la rosada polpa d'un infant en l'aufanó, dispersa de la molsa. Mires com renta la germana gran i un altre cus i la petita espolsa, només, a voltes, inactiva i dolça. Destrenes la puresa del teu cant, plores només de veure la gallina que tal vegada mataran demà, o de clavar-te el dit alguna espina. Cada matí llegeixes el diari i publiques els sants del calendari cada dissabte a l'hora de sopar. O tu, germana dita, noia xica, noia xica, et diran d'aquí 20 anys. Ets forta en les batusses i els paranys i de joguines i de festes rica. Com una gran tafaneria et pica, coneixes un per un els meus companys. Tan aviat m'estimes una mica com m'atabales amb els teus reganys. Ets la millor de les meves companyes, la més germana del germà petit. Per abraçar-me t'enfiles al llit i corres sobre meu com les aranyes. La gira del llençol m'estiraganyes per despertar-me si faig l'adormit. Bé.
Sí, sí, té sentit de l'humor, no?
Molt,
té molt sentit de l'humor.
És molt bonic les descripcions femenines en els seus diferents rols d'aquell temps. bueno, són retrats autèntics d'aquella època, observats, i després té una tendresa al mateix mm-hmm. temps, no?
Sí.
I també jo, bueno, no deixa de que encara es veuen aquí la imatge de les fades, en alguna d'elles, sobretot la petita, i així mm-hmm. és més sensible, l'altra més sensible, no?
Mm-hmm.
Que li vam fer a la biblioteca
Aquesta, quina música és aquesta? Què és que hem escoltat, això?
Lo del Tete Montoliu, no? Ah. Versions sobre música catalana que enllaça també, d'alguna manera, amb l'art del noucentisme, encara que sigui més actual.
La Dama d'Aragó, que és una cançó tradicional catalana molt, molt antiga, no?
Sí, el que passa que ara ja fa rato que ha començat amb la Dama d'Aragó, ara ja s'han enfilat amb improvisació. Bueno,
però
és jazz, és jazz.
És jazz sobre
jazz.
La Dama d'Aragó, no?
Sí, sí, és fantàstic.
Bé, seguim a això. Això és l'Hora Sexta, Ràdio 90, Marta Trepat, a presentar-nos la prodigiosa multiplicitat de Guerau de Liost.
Bé, aquest és el títol d'un altre dels seus llarguíssims poemes inacabables del llibre de somni, que és el somni número 5. D'aquí en llegiré només alguns fragments i en farem comentaris. Vale?
Endavant.
Sí. Comença així. A causa, qui ho diria, d'una beguda sola, i mesurada encara, ma fantasia vola, i com els ulls se m'obren alternativament. Meravellat contemplo els tràfics de la gent, el recambró fumeja de pipes i vianda, i passa cada cercle per rigorosa tanda, la cantalluda mossa d'hostal ample de nas. La taula més veïna circumden escenars, els homogenis òvals d'una mateixa cara. Seré d'algun miratge enlluernat encara? Una cairada nina de papalló. Cada ull s'ha més tornat i cada imatge és un embull? Sóc jo mateix que multiplico i faig rodona? És un garau idèntic a mi, cada persona? És un garau poeta, és un garau misser. És un garau ciclista i alhora botiguer. És un garau qui porta canana i escopeta. És un garau, és una, és un garau de meta. De tot el que mediten en tinc coneixement, car el so dins amb una mirada omniscient. Bé, llavors hi ha un fragment que parla d'en garau poeta i llavors diu: garau misser, panxut, se'n riu d'ell, amb una llambregada, que els deixin pau a l'acte, combina la criada. Feliç de tu, comença, podràs tombar malalt i raure quan et toqui el torn a l'hospital. Podràs concitar l'odi dels oncles i les ties, podràs endiumenjar les teves poesies amb braçalets de llauna i faixes d'oripell i convertir la teva misèria en un bordell, remetre pitalamis per noces provincianes i lletres d'englantina per himnes i sardanes. Bé, i continua, etc, etc. Qui juga amb les serpents i amoixa les panteres, qui és ignorant dels odis somriu a les faleres i el predomini serva de la ingenuïtat, que fa miracles i s'admira d'un ruixat. Jo, malestruc, llangueixo del viure amb opulència, replè de medicines i de jurisprudència. Els meus clients voldrien recomanacions i em titllen els contraris de moure qüestions. Soc president, perenne de qualque confraria. Soc un motiu de vanaglòria per la tia. Quan esgrimeixo càustic les cites en llatí, els magistrats em miren aclaparats, com si al llur davant aparegués un nou acursi. I previsors demanen que el Parlament escursi. Soc un hidròpic ídol immòbil mutilat, qui draga verges nues i és aromatitzat. I àduc que ma grandesa de tant en tant m'obsedi, el meu somriure deixa la verinor del tedi. Torna amb el grau ciclista i botiguer, i fa com se'n riu molt d'ell mateix i de la gent que l'envolta, i al final acaba amb la personalitat de grau femella, parla modestament. Sóc pia per enfonyar en el llit de noces qual calia? Sóc una dama de Tolosa o de Lió, víctima del marit qui torna o d'un traïdor? Sóc una caserada ballarda parisenca? Sóc una pastorela que el sortilegi trenca? Sóc una filla de marxant feta banal com figa d'emparrat o fàmula d'hostal? Somnio que era el príncep d'un vell estol de fades, més ai que el meu voler s'entossudeix debades. L'antiga virió de mascle omnipotent s'enfeminitza. I, per exemple, seré com l'Eda, engany d'un signe molt submís, que és fornicari sota l'estany que es manté llis, o pecoral designi de Monsenyor Jupitre, que em torna dona per copsar-me el franc arbitre, car li són poques per folgant-se abastament les naturals femelles. Sò dona ja al present. El pèl moixí m'extirpo, m'aplano les arrugues i m'interessen les domèstiques marfugues i les enquestes sobre servents i marits i experimento fins al capdavall dels dits les més contradictòries subtils esgarrifances. Sentint-me literata, faig canvis de lluances per enriquir pseudònims de popularitat, portant xinel·les d'un contorn esprimatxat, frenètic em repenjo sobre el taló que marca els passos. I etc. I al final, l'últim tros, Grau Femella parla i no diu res a to. Allò que deia. Retrobo en ella la femenitat del jo. Les 6 o 7 o 8 o 9 germanes mies cristal·litzades en futures bones ties. Grau Femella porta un infantó en el sí. Un grauet, un ídol, un àngel, un butxí, l'íntima essència meva. Plega la crida d'issa com paternal em manifesto. S'esllavissa cada grau d'angoixa de l'aparició que el sobte en llur facècia de suplantació. Enfront del veritable grau cap d'ells no bleixa, s'empara de tots 5 una fogó mateixa. I, com una lleugera corrua d'arlequins, se m'incorporen l'un darrere l'altre fins que al meu davant no queda altre grau en vida que el de la copa on tinc la imatge reflectida. Bé, o sigui que tot això, aquest poema forma part d'una visió a través de la beguda.
Segurament.
En un hostal, una taverna, a saber de quin carrer de Barcelona aquell temps. Però fa gràcia això de la multiplicitat de personatges en què es pot un poeta identificar i transmutar. I, bueno...
És un vol de fantasia, no? Ja ho diu també al principi, a través de la beguda. I la, això que deies de la feminitat, de la recerca de la feminitat, ja...
En un home que ho digui tan obertament, encara que tu comentessis abans, Sabina, que bueno, era perquè... com misògen perquè deia coses negatives, però també ell té com, una, com unes
jo
ganes
de sentir-se femení. Jo crec que haig de rectificar la meva opinió. Haig de rectificar la meva opinió, també perquè parcialment, si llegeixes només un fragment,
clar,
dius, home... En canvi, si llegeixes tot el...
Tot més sencer.
Tot més sencer també entens, no? Tot el to burlesc i d'alguna manera la seva... És una introspecció. I en la seva... Encara que sigui fantasiosa, és una introspecció on està veient totes les seves facetes, no?
Sí, també se'n riu d'ell com a panxut i mésser, amb una llambregada que els deixi en pau a l'acte, combina la criada.
I em fa gràcia veure també com ell, diguéssim, repesca o fa referència a una idea super new age que hi ha ara, no? Que és que tots som un.
Que tots som part masculina i femenina. Vés a saber si no tenia una volada gay. O així.
O també. No cal.
O no cal, però...
No fa falta, no fa falta.
O no fa falta, però en tota manera ell comprenia que aquesta part seva femenina la tenia força assumida en aquests poemes, la deixava lliure, viure.
Sí, sí. No, i no només en aquest sentit, sinó també en el sentit de que tots tenim moltes cares i som tots... Tothom és una mica tothom. O sigui, ens podem com identificar molt amb diferents gent, fins i tot amb una persona que és... jo què sé, una xafardera d'aquestes que només volia saber enquestes de criades i marits i no sé què, no? No sé.
Sí, perquè fins i tot quan es vol identificar amb una dona, dic, seré una dama de Lió o una de París, o la dona d'un traïdor, o, o qui? Qui seré com a dona?
Qui seré com a dona?
Qui podria ser jo com a dona?
Clar, no, no, està...
Bueno, en qualsevol cas era un bon observador del seu entorn, no? De les persones i de la psicologia, la manera de ser.
També.
Bé, i seguim més aventures i desventures. Marta, música.
M'aprengueres el cor. me'l tornares pedra preciosa i me digueres: au, surt i brilla. L'Hora Sexta, la perla negra de Ràdio 90.
Gràcies, Enric Casasses. Ho diu la Falca, això és l'Hora Sexta, això és Ràdio 90 i us proposem la migdiada i viatjar. Viatgem.
D'acord, doncs continuarem amb aquest viatge del somni número 8, que es titula De les aventures d'ultramar. Com xerricades guins, la ingrata cridadissa de les cigales bull entorn de la païssa, on bleixo com el nàufrag d'una illa d'ultramar, una illa arrecerada del baf canicular. Somnio que em desperto com presoner de guerra lligat de mans i peus al caire d'una serra, i apenes tinc esment de que era nouvingut la nit darrere al gran país de Lilliput. Cada enemic és una rara minúcia humana qui no té més d'una mil·lèsima de cana, però d'una llestesa, d'un llatzerat tan ferms que salten com les puces i fiblen com els verms. Com dins un transatlàntic, la munió dels nautes s'obre mon pit, transiten, escamarlant-se cautes. Les gens qui m'atormenten, quiscuna amb el taló de les sabates i amb la punta del bastó. Un arlequí minúscul sobre cada ull patina i dona voltes per la pista de la nina. Per veure com respiro, la multitud s'empeny. Una pedrera exploten dins el queixal del seny.
Si amatent, quadrat i ferreny, trepitges fort el teu terreny. Si cada ull teu és un pedreny que expressa rauxa contra seny, si com un gran vent caribeny la vida t'empeny i t'empeny, sense que t'aturin crit ni reny, ni aquell viarany que s'estreny, o el verger que es torna areny. Si has lluitat contra el desdeny des que deixares el preny, potser et dius Jaume Quadreny. S'estreny, veient que el quadre de terreny sota els teus peus és un areny. I guiant la rauxa que t'empeny, fas enrere el camí del parell. Potser et dius Jaume Quadreny.
Sí, Jaume Quadreny, però el...
En Pau Riba.
És en Pau Riba.
És en Pau Riba.
Pau Riba, que ens...
És genial, Pau Riba.
Que li fa una dedicatòria, en Jaume Quadreny.
I que a nosaltres ens va perfecte, perquè estem parlant d'en Jaume Bofill i Mates, Guerau de Liost, i estàvem en unes aventures a ultramar.
Amb un ideal de ciutat plena de seny.
I només hi havia molta rauxa caribeny, rauxa caribenya. Sí, sí, tot lliga.
Tot acabat amb beny, perquè beny. El seny és
ens empeny.
Ens empeny. Sí. I la rauxa, també.
Del vent.
Seny i la rauxa.
La rauxa del vent.
Doncs bé, seguim. Estàvem al somni 5, al somni 8, i ara toca el somni 3.
Altrament dit bestiari, que així es titula. Esment no puc haver de mon estrany viatge, llevat de que tot d'una em trobo en un paratge desconegut i solitari. Cada tronc a cau d'orella em parla, acompassat i ronc, d'un faisó que ignoro a cada nova passa. Si em pren un to benevolent o d'amenaça, apunta la rosada, serena claredat. És més feixuc que els vespres al vol del ratpenat. Em sento l'esperit obert com el d'un frare i d'una barba el cascadeig damunt la cara. Amb la mà dreta empunyo la crossa d'un bastó. Esquena avall em branda, caigut el caputxó, i tinc l'esguard llumínic de la clarividència sota l'encuny d'un cercle morat de penitència. Tot d'una em crida pel meu nom, obrint el bec, l'ocell, complimentós a tall de frare llec, qui solemnitza més l'austeritat del dia. Adeu-siau, poeta, vos i la companyia. O tu, petit ocell, jo som meravellat que em parlotegis amb aquesta dignitat. Oh, mi senyor poeta, davant la vostra cara m'ha revinguda la creença que sóc frare. Tots els ocells parlàvem abans com ara vos. Només alguna volta, prop d'algun gerd sucós o d'una ocella trèmula d'amor o de penúria, amb timidesa iniciàvem la cantúria. I cada volta el cant eixia més ardit. I cada volta eixia més del pregon del pit. Fins que el trobàrem la cançó definitiva. Una cançó que enamorava de tan viva. Que d'altra no en sabíem de dia i nit cantar, que ens feia perdre l'habitud d'enraonar. Una cançó d'amor que en totes les muntanyes fa que els ocells no trobin enlloc cançons estranyes. Oh, tu, petit ocell, jo sóc meravellat que em parlotegis amb aquesta dignitat. Jo sóc com un ocell qui cerca la tonada, perduda dels poetes i no recuperada. El dia que la trobi, tot hora cantaré i cap ocell del món tindré per foraster. Què ho fa, petit ocell, que et torni la paraula com en els breus diàlegs de la remota faula? Ho fa? Que és llei suprema de tota llei d'ocells, el que responguin a qui vulgui parlar amb ells. Per això baixem estones a l'hora dels oficis, a la lliçó diurna resem amb els novicis. Per això traiem a voltes el cap pel finestró, mentre el pres demana les claus de la presó. I la becada recollim de la fadrina, en son mateix palmell com dins una petxina. I érem devots acòlits del pare Sant Francesc. A nostres nius pengem en un xurrigaresc, antic hospici ple d'infants de careneta. I vora dels camins parlem amb el poeta. Amb el poeta? Fora de mi no en trobes cap? Un sol poeta es repeteix i viu qui sap. Tots els ocells som un de sol per la cantúria i esdevenim així la veu de la boscúria. Oh, tu, petit ocell, ensenya'm el camí, que em trobo dins el bosc i no sé com en sortir. Oh, mi senyor poeta, la dreturera via la trobareu guiant-vos per la claror del dia. Adeu, petit ocell, jo sou meravellat que em parlotegis amb aquesta dignitat. Adeu-siau, poeta, vos i la companyia. Adeu-siau, Siau poeta, vos i la poesia. Bé, és molt llarg i després surten altres animals. I bueno, és allò que hem dit de la muntanya d'ametistes, aquí torna a sortir el contacte amb la natura, que però no deixa de ser...
Quina compenetració, no?
Total.
I quin coneixement, no?
De... Sí, però ja ho ha dit l'ocell del pare Sant Francesc. És la mentalitat franciscana d'amor als animals per davant de moltes altres coses, no? És interessant.
De segle, no? Estem fent un viatge
totalment,
coneguent l'obra poètica de Jaume Bofill i Mates Grau de Liost i repassant una mica trets del noucentisme i l'ideal que tenien els noucentistes, no?
Sí, com el fet d'adaptar la música popular i la van institucionalitzar creant la sardana que coneixem avui dia.
Sí, que la sardana actual ve d'aquesta...
d'aquesta època.
Que d'alguna manera d'arrel de músiques populars... No? Llavors el...
Sí, a mi ara m'agradaria sentir per això com era l'arrel real, no? I fer la sardana diferent, poder.
Bueno, li van donar aquest aire més solemne, no?
Sí, massa poder, depèn en quines, no? Però bueno, n'hi ha que són molt maques, n'hi ha que... Sí, depèn dels gustos.
Però que també hi havia l'ideal aquest de la solemnitat...
I de donar una identitat nacional catalana, una música nacional, també. Tot era un... Aquesta intencionalitat hi era.
I ho van aconseguir d'alguna manera. Vull dir que,
sí, però ara mateix s'escolten més sardanes i es ballen moltes més sardanes a Catalunya Nord que no pas aquí. L'altre dia vaig anar a Santa Pau a la Fira del Fesol, que no del Fajol, com avui ha estat la de Batet, que estava molt bé també. Doncs a la Fira del Fesol de Santa Pau ballava amb quatre gats i bueno, feia cosa...
Ficar-s'hi.
Si ficar-s'hi o no ficar-s'hi, no saps què fer. Bueno, no sé, és que jo què sé, que no...
Sí, sí, està mal vist, d'alguna manera.
No és que estigui mal vist, som nosaltres.
Encara que era jove, ballant sardanes...
L'autoestima general.
Les agrupacions sardanistes encara hi ha jovent. Poquet, però se'n queixen, però encara n'hi ha.
Sí, però falta com una connexió més real, no?, musicalment. Més sentit o més, no sé... Té alguna cosa que vibra diferent.
El Pau Ribanó ha fet alguna cosa.
Sí, està en aquest disc que he portat, en el Virus Like.
L'he escoltat una...
Hi ha una sardana allà, també. Sí, crec que sí.
Bé, bueno, seguim aquest repàs, aquest recorregut per la poesia de Grau de Liost. Estem, després de la natura, d'aquests somnis, anem cap a la urbs, perquè també l'ideal noucentista està buscant la ciutat ideal. I... En Grau de Liost té uns poemes dedicats a Barcelona.
Sí, perquè ell, la ciutat de Barcelona la va viure, crec, intensament, també, tota la seva trajectòria. Es titula així, Romans primicer de la ciutat de Barcelona. Barcelona, ciutat bona, si et diguéssim l'entrellat de la teva gran bonesa, que els poetes han lluat, amb la pau de les muntanyes tan senzilles al costat, i el rosari de les ones remembrant el teu passat, amb estols de xemeneies, amb la joia del terrat, on voleia la bugada i els coloms s'hi fan esclat, en campanes que tritllegen, té cada una un veïnat, a la torre vuittavada i a la cloquer del pensionat, et diríem presumida sota un cel adormissat, sota un cel que s'enriola de l'estel engarlandat, del coet de la revetlla i la fuga del ruixat. Et prendríem com ets ara, desgarbada en ta bondat, amb les vagues i les bregues i el castell que t'ha sotjat. Ni voldríem separar-te del Besòs i el Llobregat. Tens casasses escondides d'algun noble que ha marxat. Tens casetes amb alcoves i jardins amb emparrat on romanen els burgesos de més bona voluntat. Tens placetes amb mainada rere l'absis solellat i una font que raja sempre a l'indret arrecerat, amb una aigua que gorgola per de sota l'enllosat i un escut de pedra marbre de falsies enflocat. Obradors i botiguetes amb regust d'humanitat, animetes ciutadanes. Tot passat, tot passant, ho sent flairat, o barreja delitosa de l'empesa i l'estofat. Què diríem de la Rambla que no sigui ja esbombat? De la Rambla tan famosa com París o Montserrat. Un passeig que té casernes i floristes i mercat, i capelles i teatres, que tothom hi va pausat? Barcelona, ciutat bona, matinera en ta bondat, amb el clos de les muralles que de Roma fou trasllat. Gent de seny foren tots prínceps i el teu poble temperat. La mercè que el cel et feia era el do de caritat. Bé t'escau celebrar el Corpus com en lloc és celebrat, amb ginestes i domassos, amb donzelles i clergat. L'ou com balla giravolta com si fos ensinistrat. Barcelona, Catalunya, feta flors de civilitat. Tes nissagues montsenyenques, vinaters del priorat, claresies bigatanes, mariners que han navegat per les cales de Mallorca i el mar gran esvalotat. D'una vella revolada cal que t'hagis redreçat. Catalunya, rica i plena, és tota ella al teu costat i et sosté les mans que empunyen ganfarons de llibertat. Bé, aquest poema bé, fa gràcia perquè els que hem viscut a Barcelona doncs veus que la descripció és molt real i que l'hem viscut amb moltes d'aquestes imatges com la roba als terrats i els coloms que esclaten, jo què sé, les rambles, tot el que diu realment és molt... Encara és ara a Barcelona molt així, tot i després de que ha passat el 92 i tot, moltes coses ja les veig aquí encara. Després fa gràcia que bé que compleix la norma del noucentisme a propòsit d'exaltar la Catalunya bé, a través de Barcelona capital i tal. I els mariners que han navegat per les cales de Mallorca, parla de Mallorca, parla de Vic, parla del Priorat, del Montseny, vol incloure tot una mica...
Tots uns territoris, no?
Al costat de Barcelona i la gent que hi viu, que potser no ho diu, però sí que parla socialment vagues i les bregues, les vagues i les bregues.
Què són, això?
Les vagues dels treballadors.
Ah, esclar.
Desgarbada en ta bondat, diu Barcelona, desgarbada en ta bondat. Així és com deixada, com és ara, sempre ha sigut. Ara és molt bruta, però en altres èpoques també ha sigut molt bruta, Barcelona. A mi m'ha explicat coses, per exemple, el meu pare, el meu avi, o així, vivint a Barcelona de jove, va agafar un tifus. Per què? Perquè les aigües de les clavegueres i això estaven malament i gent que tenien tifus i còlera a Barcelona abans de la guerra i després, i bueno, en èpoques diferents. Que d'això no en parla. Tant...
Bueno, passaven
cavalls pel carrer. El més lumpent no en parla.
Hi havia vaqueries amb vaques, sí. Era una ciutat...
Era una ciutat...
més rural, també. O més...
Lluminosa, però en certa part també dura per això, per la salubritat de les aigües, tot això no era com ara. Però ja parla de les vagues i les bregues, dels conflictes i dels problemes socials i tant.
O sigui que sí que hi havia un ambient urbà i proletari, també.
I tant, principis del segle XX, la Setmana Tràgica, etc.
Bé, i la ciutat d'Ivori també no.
És que la ciutat d'Ivori parla... És el llibre on estan els poemes aquests sobre Barcelona.
Bé, volia llegir el pòrtic de la ciutat d'Ivori, perquè és com el retrat aquest ideal, de la ciutat ideal, no? Llegeixo.
Sí.
Pòrtic. Vella ciutat d'Ivori, feta de marbre i or. Tes cúpules s'irisen en la blavor que mor i reflectint-se netes en la maror turgent. Serpegen de les ones pel tors adolescent. L'Ivori té la gràcia d'un marbre constel·lat, d'aurífiques polsines com una carn d'albat. Vella ciutat de marbre del món exterior, esdevinguda aurífica dins un esguard d'amor. Ets tota elaborada amb ordenat i esment. Et purifica el viure magnànim i cruent. I per damunt la frèvola grandesa terrenal, empunyaràs la palma del seny, que és immortal.
Visca, visca! Sí.
Ordre, seny, eh? Tot ben ordenat, sí, formal, super...
Sí, sí. Tot ben noucentista.
Sí, 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 sí. Un viatge per aquí.
Molt bé, estem arribant als últims minuts. Tres minuts i fora. Ens falten les sàtires, Marta.
Sí, doncs bé, i per últim...
No ens hi queben.
L'últim llibre que ell va escriure són les sàtires, que quan ja es va desenganyar de tots els seus propòsits noucentistes, perquè jo crec que dels poetes noucentistes és ell el més realista dintre de la seva fantasia o del seu propòsit, arriba un moment que també es desenganya, i més són els últims anys de la seva vida, perquè ell va morir el 33, just abans de tots els desastres d'Espanya i d'Europa. I coincideix el 33, per exemple, com... puja el moviment nacional socialista, Hitler al poder a Alemanya i, per exemple, tanca en una escola tan important com la Bauhaus l'any 33, el mateix any que mor Guerau de Liós. Vol dir que aquí es moren moltes llibertats i moltes esperances i coses que van estroncar en definitiva moltes vides, no? I on aquests ideals noucentistes, molts dels noucentismes es van passar completament
El franquisme
i tenien ideals semblants al nacionalsocialisme i tal i qual. Per tant, que és d'una gran reflexió tots aquests moments de la primera meitat de segle XX, no? On porten a vegades uns ideals que semblen molt romàntics, molt macos, molt tal i qual, però després, depèn com van les coses, es capgiren. I bé, i aquí hi ha una sàtira 25 del fantàstic orador on se'n riu d'un orador que ora molt així, amb castell de focs d'artifici, vet aquí el discurs. Llums de bengala per inici, algun tro que es vera el concurs. Rodes amb fulla cursa, símbol anudint colors, coets que toquen el dos si el Parlament no s'escurça i la traca final, vaivot suprem de retòrica, amb una breu disquisió històrica, èpico funeral. I al final de tot acaba... Li porten d'orxata i soda una barreja estantissa i el bon home roda i roda com per geure's la quissa. La quissa, que és el quisso. Sí, que l'insulta fins al final. O sigui, ell ja perd molt els papers de tan educat que era. Aquí comença també amb les sàtires, doncs clar, se'n riu, se n'enfot i insulta i tot.
Marta, hem de marxar corrents.
Sí, ha sigut un plaer fer aquest recorregut per aquesta obra poètica de Guerau de Liost i tota la passió i l'entusiasme que ha despertat en les teves descripcions i el teu coneixement.
Bueno, ha sigut una lliçó magistral, vull dir, he après mogollon de coses d'aquestes que si no te les expliquen mai més hi tornes, no? Et sona tot, però no...
Sí, bueno,
moltíssimes gràcies.
A classes d'ESO estan estudiant el noucentisme també, eh?
Sí. A on?
A les classes d'ESO, tenim abans
tant,
aquí l'Ona.
Sí, hem vist aquella noia que, evidentment, que ho estudien.
Però bé, ha sigut un...
Aquí ho deixem, gent. Vull dir, ja ens tornarem a trobar el pròxim dia.
A la propera migdiada.
Adéu-siau.
Hem estat amb vosaltres, la Marta, la Nuri, la Sabina i la Rosa.